Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Eix Macià tindrà llums de Nadal per primer cop en la seva història. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Se suma la 80ena de carrers i places de la ciutat que lluiran 625 arcs i cortines LED. També guanyaran importància la Torre de l'Aigua, Fira Sabadell i el Mercat Central. La tinent d'alcalde de promoció de la ciutat, Marisol Martínez, admet que s'ha fet créixer el nombre de vies il·luminades.
Hemos crecido con respecto al año pasado. Es una de las cuestiones que nos planteábamos de cómo éramos capaces de ir iluminando cada vez más toda la ciudad. Hemos crecido, el año pasado fueron 64, ya el año pasado habíamos crecido con respecto al anterior, por lo tanto vamos dando pasos. De esas 77 calles, 625 elementos, hemos crecido también, era lógico, si crecemos en calles teníamos que crecer en elementos de iluminación. El año pasado fueron 537.
L'encesa de llums es farà demà al vespre i donarà el tret de sortida a una campanya que s'allargarà fins al Dia de Reis.
L'Ajuntament dona 8 dies a Esmatza per presentar al·legacions contra el procés d'intervenció del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària.
En cas de presentar-les, les hauria de respondre al ple de la setmana que ve. Si no és així, la intervenció es farà efectiva el 21 de desembre.
La FAP inaugura d'aquí mitja hora l'exposició del seu 50è aniversari.
16 panells plasmen la història del moviment veïnal amb una seixantena de fotografies de l'arxiu al Museu d'Història i fons particulars. La mostra s'estrena ara al casal Pere IV, però també farà ruta per la resta de districtes.
I en esports, els jugadors del Centre d'Esports Sabadell estaran uns dies sense trepitjar la nova Creu Alta.
Avui s'han entrenat a Sant Oleguer per donar temps a la gespa del camp a que es recuperi. Ara mateix es troben molt mal estat arran de les pluges dels últims dies i del partit de diumenge contra el Badalona.
Són algunes de les notícies que abordarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, pàgina de serveis. Tenim 12 graus ara mateix a Sabadell, temperatures que encara es mantenen estables. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tenim el cel ja molt ennublat de núvols alts i mitjans, que de fet, de cara al final de la jornada, s'espera fins i tot alguna primera precipitació feble en conjunt a zones del litoral, sobretot a punts del litoral de Tarragona. De cara a la jornada de demà, s'espera aquesta nuvolositat abundant, almenys durant la primera meitat de la jornada, amb precipitacions que seran més continuades i més importants al vessant sud del Pirineu i del Prepirineu, però que fins a mig matí podrien afectar pràcticament qualsevol punt de l'interior, sobretot de la meitat oest. A partir del migdia arribarà una banda de xàfecs, creuarà el territori d'oest cap a est i les quantitats més destacables, tot i que no seran massa importants, es donaran a punts de l'interior de la meitat oest. Atenció, perquè aquestes precipitacions de manera molt puntual podrien anar acompanyades de tempesta. Pel que fa a la temperatura, tindrem valors molt semblants als d'avui, així doncs, valors propers als 17-18 graus al litoral i entre els 10 i els 15-16 graus a l'interior. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres de cua a Sant Quirze en sentit Barcelona, 2 a Ripollet i 6 a Montcada. A la B30 a Barberà i a Cerdanyola trobem problemes per enllaçar amb l'autopista del Vallès en els dos sentits. A la P7 més retencions a Sant Cugat en sentit sud i a Barberà també en sentit sud per enllaçar amb l'autopista C58. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt trobem aturades a aquesta hora entre Diagonal i la Meridiana, també en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, la llum serà la gran protagonista del Nadal a Sabadell.
Un camell d'Orient entra a la ciutat.
En total s'il·luminaran 77 carrers de la ciutat amb 625 elements, gairebé 100 més que l'any passat. També creixeran el nombre d'arbres il·luminats a tots els racons de la ciutat i es donarà especial importància a espais com la Torre de l'Aigua, l'Eix Macià, la Fira Sabadell o el Mercat Central.
De fet, serà des d'aquest edifici modernista des d'on s'encendran tots els llums de la ciutat. L'acte està programat a les 7 de la tarda de divendres i donarà el tret de sortida a una un extens programa d'actes que s'allargarà tota la temporada nadalenca. Algunes dates destacades són el 30 de novembre amb la Fira de Santa Llúcia, l'1 de desembre amb la Mostra de Pessebres, la Fira d'Artesania el 15 de desembre o els Pastorets, programats a partir del 16 del mateix mes a la Faràndula i al Sant Vicenç. Una novetat d'enguany serà el Parc de Nadal, que portarà les seves activitats a nord i sud de la ciutat. Ho explica Montserrat Chacón, regidora de Cultura.
Entenem que la ciutat no és només centre, sinó que la ciutat és molt més gran, i això, lluny de ser un inconvenient o de ser un hàndicap, és una oportunitat. Per tant, igual que vam fer per Festa Major, que vam extendre les activitats de Festa Major en tot aquest eix de nord-sud, enguany iniciem tímidament, però iniciem aquest mateix plantejament. Per tant, tindrem espectacles itinerants a la plaça del Pi i a la Creu de Barberà. Quatre dies, tant a plaça del Pi com a la Creu de Barberà, nord i sud, tindrem activitat relacionada amb el Parc de Nadal.
El comerç també serà un element important de la campanya, potenciant les botigues de proximitat i les compres responsables. Alhora es vol incorporar els adolescents en una festa que tradicionalment els ha deixat una mica de banda. Marisol Martínez és tinent d'alcalde de promoció de la ciutat.
Però teníamos una asignatura pendiente y esa franja de la adolescencia, que no son niños, por lo tanto no nos vamos al Parc de Nadal, ni son grandes, no tienen no sé qué, y que nos dejamos siempre sin una oferta en torno al Nadal. Este año hacemos una oferta dentro del mundo que creemos que ellos se mueven, que es todo el mundo de la innovación. Yo soy Simón, es un videomapping que estará a la façana del Ayuntamiento, y el Nadal virtual que estará en el Esmasià.
Com sempre, les activitats culminaran amb el Vapor Reial a Fira Sabadell el 3 i 4 de gener i la cavalcada dia 5 al vespre. Un any més, els infants podran portar els seus fanals per il·luminar el camí als Reis d'Orient.
I no deixem de parlar de la loteria, però en aquest cas, de Nadal volíem dir, en aquest cas parlem de la loteria que recupera adeptes. Les vendes de cupons pel sorteig del 22 de desembre augmenten respecte a l'any passat. Els responsables d'administracions de loteria consultats per Ràdio Sabadell apunten a múltiples causes d'aquesta tendència positiva. D'una banda, el fet que la crisi econòmica comença a quedar enrere. De l'altra, estarien tornant algunes persones que van deixar de comprar loteria arran del boicot fomentat pels sectors independentistes. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Totes les administracions de loteries consultades per aquesta emissora han admès que van notar el boicot l'any passat. No obstant això, cadascuna veu l'any actual d'una manera diferent. Montse Prat, de l'administració número 3, és la que assenyala més clarament aquesta davallada de vendes.
L'any passat es va notar moltíssim i aquest any també es nota. O sigui, de fet, és un boicot encobert, això que estan fent. Però fan boicot. I tant. Sí, sí. A la Loteria Nacional som... representa uns representants de l'Estat, encara que siguem famílies catalanes com els que ens fan boicot, però, i tant, ens ho fan pagar nosaltres.
En el mateix sentit, es posiciona la Sònia Montfort, de l'administració número 12.
Hi ha clients, algunes escoles, que abans feien loteria per la quitxalla, per poder anar a fer de curs, i aquest any ens diuen que no s'ho plantegen amb la Loteria Nacional. No sé si és que ho deuen fer amb la grossa... Però vaja, sí que algun client s'ha perdut en aquest sentit. Clients que vam perdre l'any passat, aquest any, no, doncs, no ha sigut possible recuperar-los.
Per contra, des de l'administració número 1, Julià Larquer apunta que el boicot s'està notant menys aquest any.
Nosaltres ho vam notar sobretot l'any passat. Van ser de potser dos o tres clients que van deixar de venir per això. La resta ha continuat normalment. Vull dir... sí que algú ens ha comentat alguna cosa, però en principi la immensa majoria de la gent continua comprant-ho igualment. I ja dic, inclús ho hem notat més l'any passat, aquest any no, vull dir, com sempre.
Hermògenes Montalvo, de les 8 nenes de la sort, considera que l'augment de ventes s'explica perquè la situació política és més estable.
Si augmenten les vendes és per aquesta gent que l'any passat no va comprar, aquest any torna a comprar per això, perquè és una loteria que és molta il·lusió, és del Nadal, i no s'ha de barrejar, perquè, com dic jo, és on toca, si et toca tu, i aquí a Catalunya, que és on volem que toqui, i que es quedi aquí, el primer premi. Bueno, el premi o qualsevol dels primers premis.
El que no canvia són les preferències dels clients a l'hora de comprar números pel sorteig de Nadal. Les terminacions en 5 i en 7 segueixen sent les més demandades i les que s'exhauriran abans. Així mateix, els números que acaben en 13 o en 69 també estan a les llistes dels més venuts.
Notícies vespre.
L'Ajuntament de Sabadell avança en el procés d'intervenció de l'empresa del servei de recollida de residus, Esmatza. El govern local vol evitar l'expedient de regulació d'ocupació imposat per l'empresa i que suposaria l'acomiadament de 43 treballadors. Ara, la direcció d'Esmatza disposa de 8 dies per presentar al·legacions.
Si l'empresa presenta aquestes al·legacions, seria el torn del ple de l'Ajuntament de respondre-les, tot i que igualment podria tornar a requerir que retirés l'ERO. En cas que no es fes, la intervenció es faria efectiva el 21 de desembre. Sobre la possibilitat que la direcció acabés acomiadant els 43 treballadors, Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals, ha explicat que el nomenament d'un interventor permetria readmetre la part de la plantilla acomiadada.
La intervenció el que ens permet és desplaçar la direcció en aquest aspecte de gestió de recursos humans i nosaltres el que garantir la prestació del servei és un dels nostres objectius amb aquesta actuació. Llavors, l'interventor que s'anomena a través de la intervenció, doncs tindrà aquesta facultat de poder dirigir el servei, com a mínim la part dels recursos humans, readmetre el personal necessari per prestar correctament el servei.
Pere Arnau ha reiterat que estan oberts al diàleg i a la participació en totes les reunions que calguin per trobar una solució per evitar la implementació de l'ERO. De fet, l'Ajuntament, la direcció de l'empresa i la plantilla es trobaran divendres de la setmana que ve per intentar trobar una solució a tot aquest conflicte.
Els usuaris de la TUS poden demanar que l'autobús s'aturi entre parada i parada a partir d'avui. El servei de parades intermèdies estarà en marxa a totes les línies de transports urbans de Sabadell des de les 10 de la nit a les 6 de la matinada. L'objectiu és augmentar la sensació de seguretat dels usuaris, ja que podran escurçar el trajecte fins a casa seva en hores en què no hi ha ningú al carrer.
Una de les diferències fonamentals del servei de parades intermèdies de Sabadell respecte a altres municipis és que està obert al conjunt de la població. Tot plegat, malgrat que la moció del PSC presentada al ple en aquesta línia anava dirigida al públic femení. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, explica el perquè d'aquesta decisió.
Nosaltres ho estenem a tothom perquè considerem que és més com més democràtic. Jo entenc que qui ho demanarà més serà qui té més percepció d'inseguretat quan camina pel carrer, que segurament serà el col·lectiu femení, però no necessàriament. I per tant, pensem que és molt més just que qualsevol que vulgui ho pugui demanar.
Una altra particularitat és que el servei va més enllà de la nit i cobreix també les primeres hores de la matinada. Tot i això, el servei es posa en marxa de forma experimental i el regidor no descarta possibles canvis d'horari o de funcionament.
La Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell compleix 50 anys i ho celebra amb una exposició. Aquest vespre s'inaugura el Casal Pere IV en un acte que pretén reivindicar la lluita del veïnat amb uns barris més dignes. En total, la mostra recull en 16 planells amb textos i més de 60 fotografies originals provenents de l'Arxiu Històric de Sabadell, el Museu d'Història o fons particulars. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Marta López, comissària de l'exposició, ha explicat que la intenció era que fos un butlletí de gran format que es convertirà en l'altaveu de la història veïnal. Són declaracions al matí.
Ens van proposar des del comissariat, que em vaig proposar des del comissariat, és que les persones que formen el moviment veïnal havien deixat molta documentació i que nosaltres, jo, en particular com a comissària, no seria capaç d'explicar-ho millor. Per tant, un dels reptes era recollir aquest material i plasmar-ho en els panells. Doncs trobareu molt material generat, moltes explicacions generades pels propis veïns i veïnes que conformen el moviment veïnal.
Aquesta exposició no és, però, l'únic material que s'està elaborant per celebrar el mig segle de vida de l'entitat. Manuel Navas, president de la FAP, ha explicat que el periodista Antonio Santamaría està escrivint un llibre. Properament també presentaran un documental produït pels periodistes David Bisbal i Jordi de Riba i un còmic que se n'imprimiran 40.000 exemplars que repartiran als instituts de la ciutat.
Un minut per un quart de vuit. Corre amb la Cipo. Aquest és el lema que la cooperativa ha triat per promocionar la cursa solidària que organitza diumenge al Parc Catalunya. La iniciativa, que es fa per primer cop, és un dels actes amb motiu del 50è aniversari de l'entitat.
L'objectiu dels organitzadors és arribar als 300 inscrits a la carrera, que constarà de dues distàncies, una d'un quilòmetre pensada especialment pels usuaris de la Cipo, la segona de 5 quilòmetres per corredors més experimentats. Joan Madaula és president de la cooperativa.
Hi ha dos recorreguts, un d'un quilòmetre, que és una volta al parc, aproximadament tot el Parc Catalunya, i un altre que són de 5 quilòmetres, que són 4 voltes, el mateix circuit són 4 voltes. Es pot fer tant a peu com corrent, per tant, ja et dic, està oberta a totes les possibilitats.
Les inscripcions encara estan obertes i es poden fer a través del web de l'entitat per un preu de 8 euros, uns diners que serviran per impulsar algun projecte nou pels usuaris de la Cipo.
Esperem que hi hagi una recaudació que ens permeti fer algun projecte pels usuaris també després de la cursa, és a dir, que volem que fer unes activitats esportives dins pels usuaris i que ens permeti recollir uns fons per poder-ho fer, no? Per tant, té una doble funció, donar a conèixer a Cipo a la ciutat, però també recollir uns fons per poder fer, anar fent projectes sobre aquests dedicats, dirigits a l'esport en els usuaris de Cipo.
La cursa és aquest diumenge a partir de les 10 del matí. Madaula espera una bona acollida per part dels sabadellencs i és que l'objectiu és que la cursa no sigui un acte puntual del 50è aniversari, sinó que pugui tenir continuïtat en el temps.
Més notícies del dia. Mor la noia de 18 anys que hi va patir una aturada cardíaca dins d'un autobús de la TUS.
Els viatgers del bus de la línia 2 van avisar els serveis d'emergències quan es van adonar que la jove es troba inconscient. La noia va ser assistida a la Rambla i traslladada al Taulí amb pronòstic molt greu. Finalment, els facultatius de l'Hospital de Sabadell no li han pogut salvar la vida.
Apareixen pintades a la porta de la seu del Partit Popular a Sabadell.
La formació ha fet públic l'atac a través d'una imatge publicada a Twitter acompanyada d'un missatge de text on es qualifica d'intolerants amb actitud tots feixistes els responsables de les pintades. El partit també afegeix que aquest odi els fa més forts i recorda que mai s'han agenollat, ni tan sols quan els mataven, escriuen. Per això, diuen, continuaran lluitant per la llibertat. Les pintades consisteixen en diverses estelades fetes amb pintura vermella i un llaç groc i el missatge "fem-los fora".
I un últim apunt, un projecte sabadellenc per la detecció precoç del càncer de fetge s'endú el tercer premi d'un programa europeu de mentoratge.
El projecte Tavi Diagnòstics ha rebut una dotació de 5.000 euros que serviran per validar la tecnologia desenvolupada per l'immunòleg del Taulí Juan Francisco Delgado. Fins al moment s'han realitzat un estudi clínic en 100 pacients on es demostra que el mètode detecta amb més precisió els anticossos en tumors de fetge. L'ús d'aquest test permetrà dues coses: detectar aquest tipus de càncer de forma precoç i monitoritzar l'eficàcia dels diferents tractaments de la malaltia.
En cultura, el sabadellenc Toni Xuclà presenta aquest diumenge la seva última creació, l'espectacle Xent Nu i altres tresors amagats. Xuclà alterna música i cinema en una obra que promet fer reflexionar l'espectador. L'estrena d'aquest espectacle tindrà lloc al Teatre Principal aquest pròxim diumenge.
Xuclà s'ha basat en tres films de tres cultures ben diferents per crear el seu nou espectacle. Les escollides són la xinesa Xent Nu, que dona nom a tot l'espectacle, la catalana El Més Sublim i la japonesa Sanko i el Pop. Xuclà ha explicat al magazín Al Matí de Ràdio Sabadell els trets en comú d'aquests tres llargmetratges.
Una pel·lícula xinesa, que és per això porta el nom principal, que és Xent Nu, que vol dir la deessa, la divina, i parla com una mena de tresor, més o menys. Llavors vaig trobar una catalana que està feta, filmada a Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, per tant es veuen imatges de la Costa Brava dels anys 30, que és directament una història de pirates, tresors, bueno, pirates moderns, dels anys 30, tresors i tal. I llavors vaig trobar una altra japonesa, aquesta de dibuixos, que també parlava de tresors. Vaig dir, tres pel·lícules de tresors.
L'obra s'estrenarà aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal de Sabadell.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres, una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell, els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Taxi Sabadell. Reserva el teu taxi amb antelació per telèfon sense cost addicional. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
T'agrada el cinema? Voldries conèixer algunes curiositats sobre aquelles pel·lícules que han marcat la teva vida? Si has contestat que sí a les preguntes anteriors, no pots faltar a la nostra cita. Tots els dijous a les 10 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs ràpid a l'actualitat i comencem parlant de política perquè el ple del Congrés dels Diputats ha tornat a reprovar la ministra de Justícia, Dolores Delgado.
Aquesta vegada el motiu que alega el PP és haver instat l'advocacia de l'Estat a descartar el delicte de rebel·lió en el judici del procés independentista. La moció presentada pels populars ha comptat amb el suport d'aquest partit. Ciutadans, UPC i Fòrum Astúries, Esquerra i Bildu s'hi han abstingut, mentre que el PSOE, Podem, el PDeCAT i Compromís hi han votat en contra. En total, la moció ha rebut 167 vots a favor i 162 en contra.
Quim Torra ha nomenat Alfred Bosch com a nou conseller d'Exteriors.
Alfred Bosch ha estat nomenat conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i relleva així Ernest Maragall en el càrrec. El traspàs de cartera entre tots dos està previst per aquest divendres a les 9 del matí.
El fiscal general de l'Estat nega que hi hagi una causa general contra els alcaldes de l'1 d'octubre.
María José Sagarra ha explicat que no hi haurà directriu general sobre ell, sinó que s'analitzarà cas per cas si es presenta denúncia al jutjat o si s'arxiven les diligències d'investigació.
Segona sentència polèmica dels jutges de la Manada.
Han emès una resolució en què consideren maltractament ocasional que un home clavés una ganivetada a la seva exdona i després l'asfixiés. Els magistrats argumenten que va decidir lliurement i de forma voluntària no matar-la i per això absolen l'agressió del delicte d'homicidi en grau de temptativa.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, la gespa de la nova Creu Alta segueix sent un mal de cap al centre d'esport Sabadell. Per segona setmana consecutiva, la plantilla arlequinada ha hagut de traslladar el seu entrenament a Sant Oleguer per tal de no malmetre encara més el terreny de joc de l'estadi. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Una gespa que va quedar en molt mal estat després del partit contra el Badalona i, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, es trepitjarà ja el mínim possible abans de rebre l'Hèrcules la pròxima setmana. Abans, però, toca visitar el Lleida Esportiu. Els de la Terra Ferma, juntament amb el Cornellà, són la gran bèstia negra del Sabadell. En 6 partits oficials de Lliga entre tots dos equips, 4 empats i 2 derrotes arlequinades, amb un balanç de 4 gols a favor i 6 en contra. El castellonenc Néstor Querol creu que aquests 2 pròxims duels han de servir per saber quines aspiracions vol tenir el Sabadell aquesta temporada.
Sempre tenim que anar a per els 3 punts, sigui contra qui sigui, però com bé has dit, ara ve uns rivals molt, molt complicats i crec que ara és quan tenim que demostrar si aquest equip vol estar a dalt i bueno, la motivació extra que tenim que tindre i anem a demostrar l'equip que volem ser, no?
Recordem que Lleida Esportiu Sabadell es disputa al Camp d'Esports de Lleida diumenge a partir de les 5 de la tarda, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Encara en clau arlequinada, el juvenil A del Sabadell viu un inici de temporada immillorable, després de 2 descensos consecutius. Ara mateix són líders del grup tercer de preferent amb 26 dels 30 punts possibles i encara no han perdut cap partit en 10 jornades. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Karen. A més, els arlequinats han guanyat ja els principals candidats a ser a la part alta de la taula, com són el Cerdanyola, el Sant Cugat o la Bordeta de Lleida. Amb aquests números, l'ascens a Lliga Nacional s'ha convertit en el principal objectiu del juvenil A de l'Obrador Arlequinat. El tècnic Jaume Milà ha repassat les claus de l'èxit i ha destacat la bona relació que hi ha entre tots els membres de l'equip. Són declaracions a l'Hotel Suís.
De l'equació a grup, hi ha un grup molt, molt competitiu, però a més entre ells tenen molta amistat, m'ha agafat una bona relació cos tècnic-jugadors, i jo crec que això és la clau perquè l'equip funcioni.
Una altra de les claus del bon inici del juvenil A del Sabadell ha estat l'efectivitat de cara a porteria. Els arlequinats compten amb el pitxitxi de la Lliga a les seves files. Alejandro Moreno ha fet 13 dels 29 gols de l'equip. Aquest cap de setmana buscaran seguir imbatuts coincidint amb la visita de l'AEM. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda a Olímpia.
El Mercantil posa a prova aquest dissabte la seva línia ascendent contra un dels candidats a l'ascens a Divisió d'Honor, l'Escola de Futbol Mataró. Els de Carlos López encadenen 5 jornades seguides puntuant, tot i que l'empat del cap de setmana passat va tallar una ratxa de 4 victòries consecutives.
En qüestió de setmanes, el juvenil mercantilista ha escalat fins a la 8a posició de la classificació i compta amb 3 punts punts menys que el cinquè, una escola de futbol Mataró que la setmana passada va perdre després de 6 jornades sense fer-ho. Els mataronins, però, compten amb la segona defensa menys golejada de la Lliga i només han caigut un cop a casa. El tècnic del mercantil, Carlos López, explica l'aspecte on més ha incidit aquests dies.
Jo el que intento, sobretot, és que se'n recordin d'on venim. I això fa que els nanos, evidentment, estan contents, estan engrescats, perquè veuen que són capaços de competir contra tots, però bueno, de moment no estan fent volar coloms, com se sol dir.
El duel entre l'escola de futbol Mataró i el mercantil començarà dissabte a les 6 de la tarda.
En motor, Sergi Giral s'ha proclamat campió de la Copa Catalana de Regularitat. El copilot sabadellenc, fent parella amb Juan Pedro García, va acabar tercer a la Volta a Osona del cap de setmana passat, una posició que li va servir per endur-se aquest trofeu.
Giral va disputar aquesta prova amb un Bianchi de motor petit, fet que encara dona més valor a la victòria final. Ara ja prepara el gran objectiu de la pròxima temporada, el mític Rally de Monte Carlo, que es disputarà per segon any consecutiu a principis de febrer. El copilot local remarca la il·lusió de competir en una prova com aquesta.
Per suposar que qualsevol equip és la fita màxima que pots aspirar, no?, fer un Monte Carlo, i la veritat que estem molt contents que ens hagi tornat a acceptar. I anirem com a campions d'Europa, aconseguit el Costa Brava aquest any.
Abans
fa molta il·lusió, no?
Abans, però, a mitjans de desembre, i per tal de començar a preparar aquest ral·li de Monte Carlo, Sergi Giral competirà al Rally Winter a Andorra.
Els dos equips del Sabadell Rugby Club han tancat la primera fase de la competició amb derrota. El masculí va caure contra el Garrotxa Banyoles per 16-36, mentre que el femení també ho va fer a la Roureda, en aquest cas contra el Shamrock Balear per 5-38.
Amb una victòria per banda en els seus respectius casellers, tots dos equips competiran a primera catalana en el segon tram de la temporada. El masculí s'havia fixat com objectiu mantenir la categoria a divisió d'honor, però ara se centrarà a millorar el resultat de la campanya anterior. Uriel Martínez és el director esportiu del Sabadell Rugby Club.
El tòpic que diu, no, el partido a partido, però sí, nosaltres ens marquem poder arribar en aquestes fases finals. L'any passat ja vam treballar molt per aconseguir-ho, i aquest any amb més experiència, amb més rodatge, doncs intentarem millorar-ho. Ja no només arribar a semifinals, que esperem i ho treballarem, sinó poder passar per la final que l'any passat se'ns va escapar i poder competir per guanyar-la.
Les Valquíries, per la seva banda, també han finalitzat aquesta fase del campionat en penúltima posició. Les de Cristina Sánchez seguiran a primera, tot i que en un grup més assequible del que ho han fet fins ara.
El Club Esportiu Hoquei Sabadell es va presentar en societat la temporada passada, però la primera victòria de la història del sènior masculí s'ha resistit pràcticament un any i mig. No va ser fins aquest cap de setmana, aquest diumenge concretament, quan es van estrenar amb un triomf per 5-3 contra el Folgueroles.
L'entrenador del Club Esportiu Hoquei Sabadell, Joan Esteve, reconeix que s'han tret un pes de sobre amb aquesta primera victòria, segona catalana.
Fa molta il·lusió, molta, molta il·lusió. Ha costat molt arribar aquí. Clar, l'any passat va ser molt, molt, molt dur, però ho vam iniciar, ho vam arrencar. Aquest any, doncs, amb tot el canvi de jugadors que hi ha hagut, teníem que consolidar el projecte. Hi ha jugadors molt, molt joves i costa, i costarà. Però, de moment, estem plantant cara de quasi tots els partits i al final ha arribat una victòria. Bueno, és el premi a l'esforç de tots els jugadors.
El pròxim repte d'Esteve serà aconseguir el primer triomf amb el femení. Les noies del Club Esportiu Hoquei Sabadell sumen 8 derrotes en 8 jornades. Ara tenen una setmana de descans abans de rebre a Sant Oleguer l'altre equip de segona catalana, que encara no ha puntuat, el Sant Feliu.
I el Creu Alta Sabadell Bàsquet presentarà aquest cap de setmana tots els equips de l'entitat, coincidint amb el seu 20è aniversari. L'acte se celebrarà diumenge a partir de 3:15 del migdia al Pavelló del Nord.
En total desfilaran els 26 equips de la base, formats per més de 400 jugadors. Durant l'acte també farà un reconeixement a la primera junta del Creu Alta Sabadell Bàsquet, i així ho explicava avui el directiu creualtenc Agustí Forrellat a l'Hotel Suís.
No hem aprofitat que és l'últim acte oficial dels 20 anys, i ja hem estat fent durant tot aquest any i part de l'any passat. Volíem també reconèixer a les persones que van començar el projecte ara fa 20 anys, i bueno, hi haurà una representació d'aquesta primera junta directiva de l'any 98, i res, és una mica pues, un reconeixement públic a la seva feina, a la seva tasca i quan van engegar aquest projecte que va començar amb molt poquets nens, molt poca gent, i que ara mateix doncs, és un club molt gran i molt, molt vinculat a la ciutat i que realment doncs, ha crescut moltíssim any a any.
El plat fort de la jornada serà l'exhibició d'esmaixades amb la presència de l'actual campió de l'All-Star de la Copa Catalunya, Marky Smith.
Menys d'un minut per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 22 de novembre. No marxeu prou, us deixem amb el Parlem d'Òpera a les 8 i a les 9 el Xocolata Express. Tornem demà a partir de les 9. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.